ho fet, cert. Però té molta il·lusió de veure aquesta primera jornada amb, de primer, una realització que ja s'ha anunciat en les ponències que hem vist, en unes quantes de les ponències que hem tingut avui. S'ha parlat reiteradament del valor de poeta, de quina mena de poeta era, s'ha analitzat en tota la poesia, s'ha abocat, tota una sèrie d'inspiracions poètiques i filosofies que recolzaven aquesta poesia. I finalment dèiem, quan ens vam plantejar, és pròpiament un acte de recitar selectiu, una recitació de poesies del Verde per part d'una persona que l'havia tractat, que el coneix i que ell mateix és poeta i que aprofitarem, per dir també que és a gironí, és una mica tant, sentim del primer caràcter. Tenim la sort de tenir Sant Gabriel i Narcís Comadira, que ens fan aquesta cloenda d'aquesta primera jornada amb un recital comentat de la poesia de Massimiliano Ortega. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Ara li deia al Narcís, quan érem aquí fora, i dic, doncs què farem, Narcís? Perquè ens hem trobat aquí, que jo sortia de l'ascensor. I diu, jo tinc un paper que tinc una xuleta que explicaré com ens vam conèixer amb el poeta. I dic, ah, doncs fem una cosa. I dic, doncs explica'm. Explica'm una mica, perquè així ho compartim amb la gent. Jo tinc aquí uns poemes que els ha triat ell, perquè coneix molt bé l'obra del poeta i d'alguna manera pot també introduir-nos, abans que jo els llegeixi, en el món que explica i què passa, no? Una mica a mi m'agrada molt quan vaig a un recital que em posin en context abans de llegir un poema, perquè la poesia, en el fons, és una mica com quan vas a un restaurant d'aquests de menú degustació, no? T'han d'explicar cada plat una mica de què va. I és una miqueta i prou, perquè si no quedes embafat. Llavors a mi em feia molta il·lusió compartir-ho amb el Narcís, que coneixia el poeta i que a més ell és un gran poeta, i tenir una conversa una mica i parlar sobre les seves poesies. I ara, doncs això, ja em deies, Narcís, que tu amb el Valverde el vas conèixer, perquè...
Vaig conèixer no sé quan, ni com. Sí, ja érem estudiants, això sí que ho recordo, i ens tocava tenir-ho com a professor d'estètica el curs següent. I llavors va passar allò que va dimitir, ell va dimitir, perquè havien expulsat el catedràtic García Calvo a Madrid i el Van Buren, que era molt amic seu, i llavors ell va dimitir per solidaritat. I un famós telegrama s'ha fet cèlebre, que no l'estètica sinó ètica, és a dir, no hi ha estètica sense ètica. I ell va optar per l'ètica i va dimitir. I llavors, doncs, els sants van quedar una mica amb un banc de nas, i em sembla que va ser en Salvador Oliva, que li va anar a demanar si ens podia fer un seminari de poesia, i ell va dir, no, seminaris no, perquè jo ja no quiero dar més classes aquí, en este país, no sé què va dir. I diu, però, diu, si voleu venir a casa, de tant en tant, diu, podem fer la poesia. Podem fer poesia allà, llegir-la, criticar-nos-la i tot això. I recordo que va dir la famosa frase, el movimiento se demuestra andando, i que per tant la poesia s'aprèn fent-ne, i no sempre res de seminaris i coses d'aquestes. I així ho vam fer. Bàsicament érem el que després a Barcelona em van dir el grup de Girona, però que no hi ha cap grup establert. Hi havia en Salvador Oliva, hi havia la Dolors Oller, jo, després hi havia en Quim Espanyol, arquitecte i poeta. I alguna vegada havia vingut en Joan Carlos, també estudiant d'arquitectura i després arquitecte. Aquell va fer el projecte de restauració del convent de Sant Domènec de Girona, on hi ha la Facultat de Lletres. Jo vaig pintar un mural. És a dir, que érem una colla d'amics, de fet. I anàvem amb el tren, anàvem a Sant Cugat, a mitja tarda. Això ell ho explica molt bé. I en un poema que em va fer, per mi és el seu millor poema, com es comprendrà. I ell explica molt bé això. I el que puc fer és llegir-lo, perquè així jo m'estalviaré d'explicar el que fèiem allà a casa seva a les tardes, no? A part de menjar croquetes, que això ell no ho explica, ell deia que berenàvem, que és soineo carinyena, deia. Però jo recordo que la Pilar, la seva dona, que era una senyora emprenyadora, veia que érem joves, estudiants i afamats tots, i més d'una vegada ens va portar una safata de pasta de croqueta, no? Sense fregir, saps allò, la pasta de croqueta, quan es deixa refredar la safata, llavors amb una cullera, amb dues culleres es va fer la forma, etc. No? Doncs ens menjàvem la pasta de les croquetes, suposo, dels nens que corrien per allà. Ja no els tinc fitxats, els dos grans, sí, el Jani i la Mariana, que viu al Canadà. I en Jani va néixer a Roma.
No.
No, aquí.
Nació en Santander, però va ser com...
I després se fue... Sí.
Mariana és la que nació en
Roma. Sí, Mariana és la que nació en Roma, sí, sí. Jo sempre havia pensat que en Jani es deia Joan per Sant Joan, pel normal, però no. Es deia Joan en honor de Sant Joan de la Creu. No podia ser d'altra manera. És a dir, que Pau Verdé era un gran admirador de Sant Joan de la Creu i de la poesia mística, no? Bé, si em permeteu, llegiré aquest poema de Valverde, perquè quan Valverde estava al Canadà, primer se'n va anar als Estats Units i després se'n va anar al Canadà. Això ho explica tot ara en el poema aquest, ho explica perfectament i més són les seves paraules i ho explica millor del que ho puc explicar jo. Per tant, si em permeteu, llegiré... Bé, no, vull dir que quan ell era... Jo vaig fer un llibre de poemes que es titulava Papers privats i li vaig demanar un pròleg a ell. I ell em va dir que sí, que ja me'l faria, i al cap d'un temps vaig rebre un pròleg que, per gran sorpresa meva, era un poema, era un pròleg en vers. I això a mi em va fer realment molt i molt feliç. De manera que ara aquest poema, i el meu nom surt en les seves obres completes, no? Perquè és el títol d'un poema que diu així: Carta a Narcís Comadina por i para sus papers privats. Querido Comadina, papers privats me trae lo mejor de mi tiempo catalán. El paréntesis de hermosa libertad en que hablé con vosotros, con los lletra ferits, inefable pandilla de poeta a poetas, ya no cátedro, cuando por motivos que están, es la frase en el ánimo de todos, no podía teneros por alumnos, ni falta que os hacía, en la oscura alma mater, en torno a aquellos góticos, sí que vetustos claustros, como es fama que dijo cierto rector magnífico, el marqués de Carulla. Entonces, en lo abierto, ya pudimos hablar y leernos de veras. A Sant Cugat veníamos, perdón, a Sant Cugat, que no se den de baja algunos suscriptores de la serie. Em va fer aquesta broma que va sentar molt malament l'editor, perquè no li va agradar aquesta ironia entre el sant i el sant, i entre el català i el castellà, i el puc explicar perquè ja és mort. Era en jesuïta el pare Comas. Al ocaso, sin exceder el número legal de 13, y no por miedo a las denuncias, sino porque el trabajo del verso es para pocos, aparecíais tímidos, más listos que el demonio, y con queso y un trago de neo cariñena a fondo trabajábamos. Las conclusiones fueron positivas y prácticas. Se aprobó mi propuesta de restaurar el clásico instruir deleitando, nada de inspiración, sino arrimar el hombro, pero cum grano salis, y sin tomarse en serio. Por tanto, se podía proponer un programa de ejercicios poéticos con sus temas y formas
y el verso serviría para tratar de todo, para contar las cosas que pasan, discutirlas y cantar opinando, que dijo Martín Fierro. Y así fue. Yo tendía asombrado el oído a vuestras poesías que leíais por turno. Digo lo del oído porque mi catalán auditivo es mediocre y tengo algún comienzo o vocación de sordo. Además, desconfío sin motivo de muchos vocablos catalanes cuando van en un verso. Por ejemplo, tardó, me resisto a que sea otoño por las buenas y no alguna invención floral o nocentista. Lo cierto es que era extraña la lectura bilingüe. Inocente y sin ánimos de entablar otro diálogo a lo Ribarri Trueco sobre el regionalismo, sino porque nos gusta la poesía y la gente tal como es, como vive y como habla en su tierra. Yo aprendí mucho entonces. Por ejemplo, tus cartas en verso, comadira, aparte de su tono antibrej, despedante, y su homenaje al viejo Gabriel Ferraté, monstruo en su laberinto, o Dante sin Florencia, como intuí una noche viéndole en su alta mar lucida de ginebras. Son lo que hacía falta para pinchar los globos y ponernos a hablar y a canturrear de veras. Tú andas por tu camino con pocas ilusiones, avanzando de vuelta de todo sin haber ido, y eso es lo bueno. Cuando Mairena dixit, y tu canción burlona, aunque en el fondo tierna, orientará tu paso al duro bien pensante, al burgués más nefasto, al liberal con ínfulas de resistencialista. Una lección saqué después de 40 años de ingenuidad. Es esta: la clase dominante, nuestros dueños, no son nada tontos. Lo fingen de puro listos porque saben que ya han comprado la letra y el espíritu. Y aunque a veces recelen de la gente de libros que podrían notarles el truco, están a salvo. El intelectual, pobre, sigue siempre en las nubes. Pero vuelvo a tus versos. Me excusarás que en ellos vaya hacia mí. Me veo un poco en tus canciones, como en la musiquilla que se pegó a unos años. Veo un otoño suave y veo Barcelona con su neblina de humo sentimental y opaca por entre los tacaños chaflanes del ensanche. Quizá empiezo a ser viejo. Pasó mi temporada de libertad sublime. Incluso estuve a punto de meterme en el fuego por dejar la sartén. Quiero decir que estuvo un tiempo entre los yanquis. Pero ahora he llegado, como diría Rilke, a la última casa de la última calle de la ciudad final de cara al Polo Norte. No os alarméis, más frío pasaba en San Juan. Y respiro horizonte y enseñando español repaso lo pasado y lo nuestro. Y ahora, con un primer presagio de invierno en este cielo tan castellano, claro, alto y profundo, leo tus versos y te mando para todos abrazos. Això és el pròleg que em va enviar, que explica molt bé les reunions que fèiem a casa seva i la seva peripècia vital, doncs, d'haver anat als Estats Units, on va fugir per camps, perquè realment ja ho diu, i va anar a parar al Canadà, on hi va estar, no recordo fins a quin any, però diversos anys. El que sí que recordo és que quan va tornar, es va llogar un pis d'alguna torre, a Arenys de Mar, on el vam anar a veure, i jo li vaig portar el meu últim quart de llarg, que seguim passeig pels boulevards ardents, i a partir de llavors ens vam anar veient en tant en tant. Ell va dirigir la tesi doctoral de la Dolors, de la meva dona, va venir alguna vegada a casa a sopar, recordo una vegada sopar a casa fora del pati que tenim, i que li vaig fer així suars. Això ho recordo després, ja no sé què li vaig donar, i però ho recordo això perquè a la Pilar li va agradar molt, en fi, ens vam anar veient, no? I a vegades em prenia una mica el pèl quan ens trobàvem, em deia com ho va, és joven clàssic, com deia, perquè jo sempre defensava, gràcies a ell o per culpa d'ell, escriure poesia en forma, és a dir, sonets, i que en la meva primera època feia una poesia formalment molt rigorosa segons les formes tradicionals, per dir-ho d'alguna manera. No? Recordo una vegada que me'l vaig trobar a la llibreria Herder, que ha costat de la universitat, ara no sé com es diu, em sembla que es diu un altre nom.
A
Libris, diu. Abans es deia Herder. No sé per què li van canviar el nom. Però, en fi, el vaig trobar allà, en llibres, jo també anava a buscar un llibre, i acabava de sortir la traducció que havia fet en Joan Ferreter, el germà d'en Gabriel, de la terra gastada, que com el titulava en Joan Ferreter. I recordo una obra que estava molt indignat. Gastada, què quiere decir esto? Para mí siempre será la tierra yerma, nada de gastada. En fi, és un flash que la memòria a vegades em porta, el veig allà a peu dret, tal com era, i tot això. Bé, també el recordo una altra vegada, i això té molt sentit de cara a explicar una mica l'evolució de la seva poesia, que la Fundació Miró van organitzar una jornada per parlar d'estètica, sembla que era l'estètica i el sagrat o alguna cosa així, a la qual ell estava convidat, també hi havia el Rafael Agullol, també hi era jo, hi havia l'Antoni Marí, hi havia l'Abat de Montserrat, que llavors era el Cassià Just, que a part d'Abat era un gran músic, un gran organista, i després hi havia, sí, hi havia, em sembla, el Manuel Ingla, que era del patronat de la Fundació Miró. Bé, en fi, vam estar parlant i això. I recordo Valverde, que ens va sorprendre a tots, diguent que ara faré una paràfrasi del profeta Zacaries. Diu, si recorden, diu, Zacaries trenca el seu gallet, el seu pastor. Diu, i jo, fent una paràfrasi, canviant el que s'hagi de canviar, també defenso, a veces creo que llegado un momento hay que romper el callado de la belleza. I és que allà, aquella mena de reunió, en què tothom estava embarnissat d'estètic fins a dalt, doncs la gent no ho va acabar d'entendre. Però recordo l'Abat de Montserrat, ara que s'hi ha just, diguent, mai no se m'havia acudit que quan Zacaries trenca el seu gallato poguessin pensar que és el bastó en el qual ens apoyem per sostenir-nos. I els que hem viscut tota la vida de l'estètica, doncs això s'ha d'acabar. Valverde ho diu, això. Era l'època de la seva militància en favor de Nicaragua, de Guatemala i després dels malalts de la sida. És a dir, que tot això de l'estètica ens ha servit per arribar fins aquí. Ha arribat un moment que això, hem de dir prou, i trencar el bastó aquest en el qual ens hem apoyat i recolzat durant tot aquest viatge. Això té sentit aplicat a la seva poesia, perquè ell va començar, com saben, fent poesia religiosa, té poemes parlant d'ell i Déu i ell i tal, i al moment que deia, ja de jove té un poc, té un cert remordiment, ja té un poema que demana perdó per ser artista, diguem-ho d'alguna manera, però arriba un moment que la vida el porta a descobrir més enllà de Déu, que després descobreix que és la mateixa cosa o que és l'única manera
d'arribar a Déu, que és l'altre, diguem l'altra alteritat. I llavors comença, té un poema molt bonic que la Sílvia llegirà, que es diu poema dedicat al seu fill, també en té un de dedicat a la filla, i després també part dels fills, que això és la primera alteritat que a ell el desperta d'aquesta consagració, diguem, religiosa, estètica, poètica. Després té, escriu poemes als amics. Hi ha una dedicatòria molt bonica a Leopoldo Panero, que era molt amic seu. Leopoldo Panero, que era el pare dels poetes joves que ja no hi són, de Leopoldo Maria, de José Luis, que era el gran, i jo els vaig conèixer tots dos, i per tant, doncs, Barret era molt amic del pare, de Leopoldo Maria. I després em sembla que té algun poema també dedicat a l'Aracuri, en fi, hi ha altres amics. Té una carta des de Roma, amb un sud-americà, un cubà, em sembla, no me'n recordo. Bé, va tenir molta relació amb Sud-amèrica a partir de la seva militància amb la defensa dels drets de Nicaragua i després de Cuba també. Es va fer molt amic de poetes cubans. En fi, tenia molta relació amb Sud-amèrica. Bé, no sé si recordo, sí, recordo quan es va morir. Que jo vaig anar a casa seva i anava amb el cor una mica encongit, pensant que m'entristiria molt i en canvi va ser tot el contrari. Havien posat el taüt amb José María dins, xegut a terra sobre l'alfombra de la sala d'estar, i era allà com si fos un mes que fes visita amb els que hi anava. I em va semblar que tot prenia sentit. Aquell telegrama famós que havia escrit, Nova estètica, cineètica, després de tots uns anys en què prioritzava l'ètica, l'estètica d'aquell moment, d'una bellesa extraordinària, l'havia anat a fer companyia. I llavors jo vaig impartir mentalment el seu telegrama i vaig pensar que no la ètica, sinó estètica. És a dir, que no hi ha una bona vida, una bella vida, sense l'acompanyament de la bellesa, sense l'acompanyament de l'estètica. Que el compliment d'aquesta ètica comporta una bellesa extraordinària, i això és que en la sala d'estar d'aquell àtic del carrer Arribau, que vivien els Valverde en aquella època, doncs havia anat a fer-li companyia allà, i era una escena d'una naturalitat i d'una extraordinària bellesa. Ningú plorava, la gent estava serena, perquè per ell i per la Pilar, catòlics, creients de veritat, la mort no era cap desgràcia, era el final del camí. I això és el que recordo bàsicament. Recordo altres ocasions, no? Com una visita a Girona, que va venir a fer un conferència sobre art sagrat, o art sacre, que en dèiem llavors. En fi, recordo altres ocasions que no tenen el cas. Però em sembla que la meva relació amb ell queda resumida amb això que he explicat. I l'evolució de la seva poesia, també, ara ho podem veure amb els poemes que tu llegiràs, que com primer són molt religiosos, i després descobreix l'altre i acaba doncs parlant de los pobres d'este mundo i aquestes coses, no? En aquella època, els últims anys de la seva vida, corria per Barcelona dient, diguem, la fabrama, dient que Valverde era l'únic
cristià que quedava i l'únic comunista que quedava. Però per mi res més, llegeixo.
No sé si se sent bé, se sent bé, sí. Molt. A veure. Oración por nosotros los poetas. Señor, ¿qué nos darás en premio a los poetas? Mira, nada tenemos, ni aún nuestra propia vida. Somos los mensajeros de algo que no entendemos. Nuestro cuerpo lo quema una llama celeste. Si miramos, es solo para verterlo en voz. No podemos coger ni la flor de un vallado para que sea nuestra y nada más que nuestra, ni tendernos tranquilos en medio de las cosas, sin pensar, a gozarlas en su presencia solo. Nunca sabremos cómo son de verdad las tardes, libre de nuestra angustia su desnuda belleza. Jamás conoceremos lo que es una mujer en sus profundos bosques donde hay que entrar callado. Tú no nos das el mundo para que lo gocemos. Tú nos lo entregas para que lo hagamos palabra. Y después que la tierra tiene voz por nosotros, nos quedamos sin ella, con solo el alma grande. Ya ves que por nosotros es sonora la vida, igual que por las piedras lo es el cristal del río. Tú no has hecho tu obra para hundirla en silencio, en el silencio huyente de la gente afanosa, para vivirla solo, sin pararse a mirarla. Por eso nos has puesto a un lado del camino con el único oficio de gritar asombrados. En nosotros descansa la prisa de los hombres, porque si no existiéramos, ¿para qué tantas cosas inútiles y bellas como Dios ha creado? Tantos ocasos rojos y tanto árbol sin fruta y tanta flor y tanto pájaro vagabundo. Solamente nosotros sentimos tu regalo y te lo agradecemos en éxtasis de gritos. Tú sonríes, Señor, sintiéndote pagado con nuestro aplastamiento de asombro y maravilla. Esto que nos exalta solo puede ser tuyo. Solo quien nos ha hecho puede así destruirnos en brazos de una llama tan cruel y magnífica. Tú, que cuidas los pájaros que dicen tu mensaje, guarda en la muerte nuestros cansados corazones, dales paz, esa paz que en vida les negaste. Bórrales el doliente pensamiento sin tregua. Tú nos darás en ti el todo que buscamos. Nos darás a nosotros mismos, pues les tendremos para nosotros solos y no para cantarte. Es muy bonito.
Sí, bueno, és una mostra de la primera poesia religiosa, dirigida a Déu, i només aquests dos de seguida apareixeran els altres, per dir-ho així, no? No sé quin...
Elegia del cuerpo, que és molt bonic, eh?
Elegia del cuerpo.
Elegia del cuerpo. Oh pobre cuerpo mío, que llevo por el mundo como un perro sumiso, flaco y triste, cuerpo que me sorprende de improviso al volver de lo abstracto, con su perfecto aplomo de cosa ya existente, inevitable en todas sus llanuras y montes, y que es cambiante y vago, oh cuerpo de mi infancia, como una flor exótica que aún en la mano crece. Cuerpo a veces glorioso como un caballo alado, cuando tiene tensión de corzo en primavera, pero otras veces cuerpo grotescamente arrastras, como una lata atada a la cola de un can. Tú te vas apagando poco a poco, hasta hacerte en los pies casi herramienta. Oh máquina admirable que trabajas sin sueño, para que en paz yo piense. Como una madre que hace todo el trajín de casa para que la hija pueda estarse en el balcón. No he de ser para ti ese caminante que al llegar a su hogar tira la rama que cortó en el bosque para apoyarse en ella. Tú entrarás de mi mano a la región perfecta, tú, pobre cuerpo mío, a mitad de camino entre el ser y el no ser. ¿Pero tiemblas? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Ah, ya lo sé, mi cuerpo. No lo quieres decir, pero entiendo tu angustia. Temes la eternidad. La pureza exactísima e inmutable, para ti corrosiva, para ti tan dulcemente feo, hecho para unos días, cómodo en tu costumbre de ser siempre imperfecto. Piensas la eternidad como un hielo sin mancha, luminoso, inmóvil, pero frío. Tú, que logras estar caliente un poco a fuerza de moverte y cambiar sin descanso. Temes ser como un pobre que entras en una fiesta. Tú, amasado con tiempo, manojo de costumbres, que en cada defecto está atado a mi nombre, temes el agua quieta de lo eterno, su belleza suprema en que todo se iguala. Temes ahogarte en esta atmósfera purísima, temes morir en brazos de lo perfecto y único, ser momia de cristal claro y helado. Pero no, pobre cuerpo, no tiembles al andar, aunque sin decir nada, como un corcel sumiso. Te salvarás del salto y serás luminoso, no tengas miedo, no. Sí, también yo he temido que esa luz me consuma por completo y caiga destrozado, con los pulmones rotos en los llanos de Dios. Y a veces he pensado, prémulo de infinito, que era mejor quedarse aquí, en la medianía del mundo, traspasados por la flecha larguísima del tiempo. Pero no, pobre cuerpo, Dios nos dará al entrar en sus dominios el casco y la coraza de su soplo. Seremos diferentes, claros, bellos, y seguiremos siendo nosotros, sin embargo. Ea, vamos, mi cuerpo, no tengas más temor, mi pobre perro triste.
Sí, encara és del tipus que la revolució en Déu, bàsicament.
Us han agradat o què?
Molt, molt.
Són molt únics, oi? Sí, sí. Jo quan me'ls vas passar vaig pensar, ostres, jo no els havia llegit i la veritat és que són...
No hi vaig tirar aquests, però podria haver tirat d'altres.
A mi aquests em van agradar moltíssim.
Sí, són molt bons.
Sí.
No sé quin...
Ara diu Palabras para el hijo.
Ah, sí, aquest és el que va... Aquí ja comença a sortir la seva poesia de l'eximismamiento, per dir-ho d'alguna manera, de la relació religiosa. Perquè s'ha de veure una cosa allà que no és ell, i llavors escriu el poema aquest, que també és molt bonic.
Viniendo estás, hijo, ya tienes imperiosamente abierto tu hueco entre los días, y me paro a pensar cómo tendré que decirte para pasarte lo que he vivido. Si todavía tus padres apenas sabemos hablar, saltamos por encima de las palabras y de la mano andamos, cruzando por largos silencios como claros de bosque. Tal vez todo es inútil y la sangre camina bajo la voz y nada se puede, pero yo pienso y pienso en las cosas que todavía mal he aprendido y que tendré que enseñarte, porque ya no podré olvidar ni guardar silencio, ni volver la espalda a lo que fue para llegar más libre a la esperanza. Desde ahora cuanto miro me exigirá nombre con el que poder contarlo. Ya no podré ser ojo mudo, pasmo sin pregunta, guardador de secretos, y tendré que dejarme llevar por tu mano hasta la misma raya de la ignorancia, dibujar exactamente a dónde llega el borde del agua de la materia oscura. Procuraré empezar por decirte el respeto que se debe a todas las cosas, la saciedad de la tierra áspera y su peso húmedo, demasiado grande los dedos, la admirable cerrazón de la piedra secretamente conjurada consigo misma, a veces en un guijarro caminante, como endulzado por el peso de la memoria. La madera dócil, viniendo desde el olor y el viento a acurrucarse al calor de la mano, que acaricia la sabiduría de las formas elementales de la silla y la mesa, y el tesoro del metal, sus arbitrios industriosos, su cansancio oxidado, su esplendor, cuanto con brillos fatídicos conquista su extraña vida de máquina palpitante. Querré acostumbrarte al murmullo de la multitud, a su ir y venir de hormigas con palitos, para que te resignes y comprendas las profundidades de la rutina cívica, la majestad de la vida misma en la sonámbula repetición del empleado, en latir de lo más dulce, en la humilde comparecencia de los insignificantes en sus sitios. Pero también te enseñaré la palabra que, puesta junto a otra, arde con llamas del cielo, y la canción que se adueña de nuestros huesos y gira sola hasta iluminarnos, y el poderío de una mancha roja cuidadosamente extendida sobre un cuadro de lona, hasta rozar genitalmente un azul que anochece por su parte detrás del amarillo. Y muchas cosas del hombre que hubiera callado para olvidar, guerras como otra luz de años enteros, y disparos de medianoche y el muerto de cada mañana en el descampado de las latas de mi barrio, y el cañoneo lejano viniendo y el odio de casa en casa, y las palabras en cuchicheo, y las esperanzas y las desilusiones, y las esperanzas haciendo historia al repetirse. De tu madre jamás hablaremos. Tendrás mucho tiempo en comprender que otras estrellas fueran las mías en la ventana nocturna de sus ojos, como la encontré viniendo de pinares de sueños, de olas y canciones de niña, como la convencí y lo dejó todo y cruzó un río desconocido y estabas allí. Y cuando preguntando llegues al porqué de todo, empezaré a contarte del último amor, enseñándote a poner la mano sobre el mundo para que sientas, en música de trompo, la leyenda verdadera del Dios que tanto quiso a los hombres, que nació con ellos. Porque no sé si mi palabra puede algo más que enseñarte a rezar y a retirarse. Aquí a la de dedicatoria a Leopoldo Panero, que deies abans.
Sí, abans, parlava. Aquí ja és un pas més cap a fora, diguem. El fill és més pròxim, evidentment, i després hi ha els amics, no? I després vindran tota la humanitat que viu al món, els pobres de la tierra, que viu aquí en alguna ocasió. Això és... és el pol de manera que vagi. És un poeta de... no sé si és exactament, ara no sé l'any que va néixer Panero, però vull dir que són més o menys de la mateixa generació. Lluís Felipe Vivancos, són tota aquesta generació.
Sí, sí, són els majors. Vivanco, Rosales...
Vivanco era major, que...
sí, Rosales i Panero, com... llavors, els germans majors, no?
Sí, sí, però eren tots molt amics, digamos.
Sí, però és que me lo podíem cuidar cunyado.
Sí, 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 sí.
A ti, Leopoldo, amigo mío, como una encina, quieto y grande, a tu silencio de laguna con el reflejo de unas aves. Del fondo oscuro de tus aguas brota tu voz, lenta y dormida, y alza una niebla melancólica de perdón y sabiduría. Como un hermano mayor me hablas de aquellos años de que has vuelto, en que tú estabas por las tierras y yo en la infancia de mis sueños. A ti, Leopoldo, amigo grande, a tu tristeza antigua y dulce, como dejada entre las manos de aquel que en su callar nos une. Canción del remordimiento artístico.
Ah, bueno, això és dintre aquesta mena de... del tub de l'estètica, que després ja hem vist que dirà que el caiado de la bellesa s'ha de trencar. Ja començava a tenir el remordimiento artístico. Té un altre que em sembla que es titula El pecado del lenguaje. És a dir, que ell sempre dubtava que tot això fos molt important, era una altra cosa en el món tal com està. L'important era aquesta acció directa en lluitar per la justícia, per la llibertat, per l'equitat, etc. de vez en cuando me sostenga en modo el pecado del lenguaje o de canción del remordimiento artístico, estas cosas.
Canción del remordimiento artístico. Y esta mirada que se queda en las cosas como en su hogar, poeta, y este decirlo todo, no lo tendremos que pagar. La arena por entre los dedos nos deja su tesoro ya, el correr del agua nos cuenta la leyenda de la verdad. Hasta el dolor retuma extraña y orgullosa felicidad cuando volviendo una palabra se le estruja en el paladar. Después de tanta luz vivida vamos a merecer aún más. Tú, padre de toda esperanza, déjame creer que así será. Que ese olfateo entre las horas es aprendiz de eternidad, que la mano que palpa el mundo apretará la otra verdad. En la calle, entre tanto olvido, tanta muda entrega final, con mis papilas me pregunto si todo se me ha dado acá. Si cobro la lejana deuda en calderilla de cantar, si hasta la fe no está aventándose con tanta voz que viene y va. Pero algo sí aprendí. Una cosa tiene más cosa atrás y atrás. Dios, ya sé que nada acaba. Déjame en más vida esperar. Aquest és el que et deia, que em semblava. Perdó, el de... Si el món és tan formós... Si,
ah, sí.
Té alguna cosa,
sí,
no?
Sí, sí. La molt emparentada.
Oi que sí?
És molt... Sí, el bando de Maragall.
Sí, exacte.
El bando de Maragall.
Sí, jo, i com que m'has dit que eren amics...
Home, ell era amic del fill petit del poeta.
Val.
O sigui, del pare d'en Pasqual,
sí,
les
sí.
Arnès, etcètera,
etcètera. Jo quan el vaig llegir aquest vaig pensar, ostres, que tenia com...
Com... Era admirador de Maragall.
Sí,
i
sí.
I va traduir les obres.
I aquí fa com una mena de... Oi?
Sí,
no, si el món ja està en formós, si no si em mira amb la pau nostra, dintre la nostra, no me'l podeu...
I té un altre poema, no sé si el llegiràs, que és aquell, El Abuelo.
El Abuelo, ara bé.
Ah,
El Abuelo.
El Abuelo, després ja ho explicarem, el final de El Abuelo.
Qui és El Abuelo?
No, no.
Ah, no, anava a dir.
El final utilitza, diguem-ne, un truco
sí.
Retòric que el treu de Maragall.
Ah, val.
Ja, després ho veurem. Tu llegeix a l'Abuelo.
Vale, l'Abuelo.
Que és un altre d'un burgès català,
sí,
que és
sí.
Molt divertit.
Sí, és molt bo, és molt bo.
Pots pujar una mica el to de la llum?
Sí, és que aquest... És que jo no vull fer de Rapsó, de la, però m'han posat... No sé si potser si m'acosto una mica més,
sí, sí.
Se sent millor. Sí, sí. Val. Perquè llavors dona una mica de cops, també. Sí, no ho sentiu bé. És que jo des d'aquí ho sento fatal, però perquè, potser perquè els
no, jo tampoc ho sento bé.
Sento aquí. Molt malament des d'aquí. Posats cap allà.
Estan dirigits cap allà.
A cierto arroz, veus? És que llavors, jo així no ho sento bé. Així ho sentiu bé? No. No ho sentiu bé.
Abans se sentia molt bé.
Abans se sentia bé? Gràcies. És que jo no ho controlo, perquè normalment tenim un retorn. I jo des d'aquí no controlo què sentiu o no. A cierto arroz solemne, me recuerdo invitado entre amigos de la playa. El verano se echaba cuesta abajo hacia el otoño, cuando aquel abuelo, en rito anual, juntaba a la progenie para hacerle su célebre paella. Más allá del vivir alto y hermético, abuelo de apellido acreditado por el país entero en mercancías selladas por su nombre laborioso. Era domingo. Siempre todos iban a la primera misa y desde entonces se gestaba el arroz. Furtivamente algún nieto escapaba hacia la playa, pero el cielo y el viento, entre los pinos y el sol en la cal blanca, todo entraba en el lento proceso. Un jardincillo, fuego desparramado y oloroso, de plácido bullir y recios leños, y a su tiempo las cosas. Los mariscos, los peces, los pimientos de colores, él casi sin un gesto dirigía. Y el yerno más antiguo, en privilegio, iba a buscar en auto los pasteles, único aditamiento consentido. Tarde ya nos sentamos en la sala llena de mar y luz, con ventanales en medio, en la pared, fotografías de aquella misma playa, pero vieja y pequeña, lejana como el tiempo. El tumulto y el hambre juvenil nublaban las virtudes del arroz que el abuelo callado presentaba en mensaje y resumen más allá de su éxito industrial. Su testamento. Cómo ensalzar el tacto de los granos. La lucha del hirsuto langostino saliendo entre lo tierno, entre las islas de denso calamar y dócil pez. Cómo narrar con qué ansia repetían ávidos, insistentes y leales, desdoblando el arroz hacia el futuro. El café y las canciones de los jóvenes coronaban la gloria del verano dominado, de un año más de abuelo cuando alguien al salir dijo a mi oído: ¡qué lástima de arroz! A cada vez lo va haciendo peor el pobre viejo. Y ellos, han de fingir más entusiasmo. Fuera se alzaban ya brisas de tarde.
Això, aquest final, després d'aquesta, diguem-ne, caricatura i aquest quadre de costums, no? Maragall té un poema preciós que es diu La mort d'un jove, que explica que un jove que es mor i sap greu, hauria pogut portar va a Helena i tots esperàvem la pròxima a l'anada i un fill i no va tornar i llavors el jove era mort, no? I a fora el temps no sé què, era un ponent dolcíssim, és a dir, que és el mateix truc sí. Retòric després de tota la
explicació del poema fora s'alfaven ja
fora s'alfaven ja brises de tarda doncs a fora temps o vent, o sigui, era un ponent dolcís. És a dir, que és, diguem, és un truc, un maragallià, que és el que dona la força més patètica en el poema de Maragall, justament, no? L'altre és la descripció d'una agonia d'un jove i després, doncs, fora un dia en un ponent dolcís, exactament. I aquí és el mateix truc, hi ha tota la descripció, aquest quadre de costums d'un burgès català d'un diumenge d'estiu. No sé qui es refereix
a
l'abuelo que no es queda, però segurament que era algú que estiuejava a Sant Martí de Pujols, posem per cas. Que és allà, ja sé que amb el Verdet hi havia anat alguns estius, perquè el Verdet era molt amic de... els Maragall hi havien estiuejava. I el Robert de Ventós també.
Sí, i un editor, un editor o alguien que editava, que els que en aquella època no conocia, doncs mitja...
No sé.
Sí, sí, però bueno, que sí.
I és possible, doncs, que en Valverde de Castillojava per allà també hi era amic dels Maragall o... I llavors, doncs, el convidessin a la Ronda de l'Abuelo perquè era una festa social, no? I llavors se li va acudir fer aquest poema.
I ara ve l'últim ja, que es diu Sobre mi imposibilidad de escribir una elegía madrileña. ¿Y cómo no escribir una elegía madrileña si llego a mi ciudad de niño y de muchacho desde lejos tras años de cambiar gentes y lenguas, unos días fugaz, desconocido, forastero en mi tierra en vacaciones? Si solo fuera el tiempo cantaría los churros en el mármol del café, ciertas calles y tiendas remansadas en la edad en que odié la camiseta, las escasas reliquias que no nubla el vaho de los coches recién hechos. O igual que ayer, la luz de la mañana por un balcón doblada en un reflejo dorado en la pared, en lenta fuga, fueran pasto bastante a mi elegía. y podría ponerle como fondo del despertar primero al estar vivo el ruido de tranvías herrumbrosos al pie del viejo piso y los pregones, y hasta quizá mirando desde ahora, despierto a lo social, algo diría recordando el doler de las criadas, con las que convivíamos los niños con odio y con apego, como náufragos, en su jungla de cháchara y refranes, y el soplo de su afán de hombre llenando nuestra infancia de vagas suciedades, ellas, con los soldados en el parque, miraban de reojo nuestros juegos, su dura ligazón de servidumbre. Y el golpe de los versos, levantados, arrebatándome desde los libros al país de los sueños, en la sombra, al fondo del pasillo y sus rumores. Y luego los tanteos del amor paseando en el alma por las calles que entonces consentía soñando o leyendo al andar por las aceras. De repente, otro barrio se me hacía íntimo y delicado. Aún su más triste carbonería se volvía nítida con la luz de los ojos esperados. Madrid destartalado de mi infancia, ciudad del faroleo y los barquillos, y después del amor, cómo no darle mi verso hoy, entre niebla de motores, si te veo y no estoy como un fantasma. Si se canta es verdad lo que se pierde, ¿cómo no he de cantarte en lo remoto del ayer imposible, aunque te toque? Pero no puedo. Al verte en el bullicio, desarrollista y pobretón, a un tiempo reconozco más próspero y más duro, rigiendo tu vivir, algo de entonces que nunca aparecía en mi lenguaje, pero que al encontrarte sé que estaba en mí y con el paso de los años se me ha vuelto una piedra en la conciencia, una vergüenza. Aquel poder antiguo gobernado la vida ante mis pasos, el destino y el sueldo de mi padre, las notas del colegio, los deberes y aún la misma oración a Dios manchada de miedo al pobre, sorda a su murmullo. Cuánto reverencié en mi clase media, girando bajo el soplo imperativo del poder y el dinero, entre espesuras de palabras sublimes y ancestrales, esto que renovado y viejo a un tiempo, hoy veo cómo rueda y manda y gasta en el relumbrón de bares y se impone en los televisores y somete a su interés la misma rebeldía, la lírica más tierna de los jóvenes, el cansancio irritado del que corre siempre a medio dormir tras tus empleos. Aquel sentido, entonces sin un nombre, pero fuerte y celoso, y que hoy me duele más porque era lo mío, mis raíces, por mucho que quisiera renegarlo al ver que me lo das, Madrid triunfante. Tarde es para acusar a aquel mi niño, ansioso y débil, o a mi adolescente, vehemente y cobarde al mismo tiempo, han ganado los míos, los que quise que me salvaran cuando en mis principios me entró miedo a los vientos del mañana. Madrid es suyo. Y yo crecí con ellos. No fui nunca inocente. Lo fingía, sospechando allá al fondo algo muy sucio. Y hoy que lo confieso, no consigo redimirlo en poesía y verte solo, Madrid, limpio en mi ayer. Te cantaría tras el agua del tiempo que no vuelve. Pero lo que voy al verte toma nombre. Pero lo que hoy al verte toma nombre me pone contra mí. Se me ha partido la raíz de la voz. No es mía aquella con que eché a hablar. Un áspero silencio me come aquel pasado y mi Madrid. Se acabaron las puras elegías, el lírico cantar a mi niña.
Aquí fa una mica... és parent del de l'avi, però en sèrio, diguem-ho així. Recorda la seva infantesa madrilenya i compara allà on és ara, no? Allà on és ara, a Madrid. En fi, és un poema que lliga amb totes dues tendències. No parla de Déu, però parla d'ell, si mateix, quan era petit, descriu els records que té i en fi, diu, no consigo redimir-lo en poesia, no fui nunca inocente. És a dir, que el Madrid, el que ell va viure, doncs, era el Madrid dels franquistes, ja, no? Per tant, doncs, te cantaria tras el agua del tiempo que no vuelve. Pero lo que hoy al verte toma nombre me pone contra mí. És a dir, hi ha la contradicció entre el record, la nostàlgia de la infantesa, i per això que el poema es diu sobre mi impossibilitat d'escriure una elegia a Maria Vella. No pot, perquè s'acabaron les pures elegies, el lírico cantar a mi niña. És a dir, que la cosa ha canviat, ha descobert un món diferent del volcar-se sobre si mateix, no? En fi, això és una visió molt ràpida sobre la poesia valverdiana, per dir-ho d'alguna manera. I, en fi, podríem fer tota una altra selecció d'altres poemes, sí.
I no acabaríem mai.
No, no vaig deixar de banda un llibre molt bonic que es diu Professor d'Espanyol, que és un llibre molt maco, perquè fa poemes sobre les diferents èpoques de la poesia espanyola i els escriu en l'estil d'aquella època. Hi ha una serranilla, hi ha un madrigal, hi ha un poema renaixentista, parodia l'estil de l'època de la qual està explicant. És un altre llibre, en fi, no, d'aquest no n'hem llegit cap, però no passa res. Existeixen en algun lloc, no sé on.
Moltes gràcies.
En algun lloc.
Muy bien.
Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.